Benvinguts, amics, al programa número 7 de Camps Magnètics des de Ficció Ràdio, que dedicarem en aquesta ocasió al músic francès Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre sempre ha tingut una relació molt intensa amb la ciència, ja des del principi de la seva carrera, des del seu debut discogràfic l'any 1976 amb el mític àlbum Oxygen. Oxygen és una autèntica obra mestra de l'electrònica contemporània que Jarre va gravar amb només 28 anys al menjador de casa seva. L'àlbum es basa en dos grans idees. La primera és l'ecologia, que ja observem en el propi títol, Oxygen. L'any 1976 l'ecologia no era un tema tan punyent com és avui dia, però Jarre ja manifestava en aquest disc la seva preocupació pel futur del nostre planeta. Una preocupació que ha continuat fins avui perquè l'any 2002 va fer un concert ecològic a Dinamarca on l'energia necessària per fer funcionar els equips la van obtenir de molins de vent, de l'energia eòlica en definitiva. L'altre element fonamental d'Oxygen és la visió grandiosa que ens ofereix la música de Jean-Michel Jarre sobre el cosmos i que després ha continuat en la major part de les seves obres posteriors. Algú ha dit que el fragment que ara escoltarem de la primera part de l'àlbum serviria com a banda sonora ideal per acompanyar el gran moment de la creació, el famós Big Bang. Nosaltres hi afegiríem que també seria oportuna per il·lustrar musicalment algunes obres de la ciència-ficció, com la clàssica Star Maker d'Olaf Stapledon. Thank you. Encara que, com hem dit abans, Jean-Michel Jarre va gravar l'àlbum Oxygen a casa seva i que tota la música la interpretava ell mateix, la tecnologia de què va disposar en aquell moment era força avançada. De fet, va fer servir 10 sintetitzadors diferents. El resultat, una obra mestra, un dels treballs de música electrònica que més influència han tingut els últims 30 anys i un gran èxit de vendes arreu del món. En això hi va tenir molt a veure la part 4 del disc. De fet, tot l'àlbum és un sol tema dividit en 6 parts. Aquesta quarta la recorda tothom, aquí està. Thank you. d'espectacular es mostrava la música de Jean-Michel Jarre l'any 1986, 10 anys després del seu debut amb Oxygen. Entremig havia publicat altres treballs també molt interessants que l'havien consagrat ja definitivament en el panorama internacional, però a nosaltres ens interessa l'àlbum que va publicar aquell 1986 per la seva relació amb la ciència. Es titulava Rendezvous i, com aquell primer, també era una obra conceptual dividida en 6 parts. Resulta que Jarre, que sempre interessat pel món de l'espai, amb els anys s'havia fet amic d'alguns astronautes de la NASA i molt especialment d'un que s'anomenava Ron McNair. Aquest interès va fer que la mateixa NASA, quan va voler organitzar un gran concert per celebrar el 25è aniversari de l'organització, pensés en el músic francès. I Jarre va tenir una gran idea, una idea genial, que el seu amic Ron McNair, que era un músic aficionat, toqués el saxofon des de l'espai, des del transbordador espacial Challenger. Seria la primera peça de música gravada a l'espai. Tots sabem com va acabar tràgicament el Challenger explotant a l'aire el mes de gener de 1986. No hi va haver supervivents. Jarre va decidir suspendre el concert, però la NASA el va convèncer per mantenir-lo i convertir-lo en un homenatge al seu amic i als altres astronautes morts. I el concert es va celebrar a Houston amb més d'un milió i mig d'espectadors, un rècord Guinness. Jarre també va canviar una de les peces d'aquest àlbum Rendezvous per dedicar-lo al seu amic. Efectivament, la part 6 la va titular, o subtitular, millor dit, Ron's Piece, la peça d'en Ron. I naturalment va haver de contractar un altre músic per fer la part del saxofon, aquest era el tema.
Thank you.
l'any 2000, en el seu àlbum Metamorfose, Jean-Michel Jarre va dedicar un tema a un altre astronauta, en aquest cas el cosmonauta soviètic Yuri Gagarin, el primer home que va viatjar a l'espai l'any 1961. El tema es titulava Hey Gagarin. Deu anys abans, el 1990, va col·laborar intensament amb un altre científic, el biòleg Jacques Cousteau, que tots coneixem per les seves investigacions submarines, i fins i tot li va dedicar un àlbum, En attendant Cousteau, Esperant a Cousteau. Però no acabaven aquí les inquietuds del nostre personatge, per aquesta època també el van nomenar ambaixador universal de la UNESCO. I l'any 1993 va decidir que, a més de pensar i somiar en l'espai, també calia pensar en el temps. I qui millor per inspirar-se en aquesta matèria que un altre científic, l'astrofísic britànic Stephen Hawking, mundialment conegut pel seu llibre titulat, precisament, Història del temps. Stephen Hawking està considerat actualment el geni científic més gran del segle XX després d'Einstein. Ocupa la càtedra de matemàtiques de la Universitat de Cambridge, la mateixa que segles enrere havia ocupat Isaac Newton, i és força conegut entre el gran públic pel fet de patir una malaltia greu que l'obliga a viure en una cadira de rodes i l'ha privat de la capacitat de parlar. De parlar, però no de raonar. Però Hawking és també molt popular per aquest llibre Història del temps, publicat l'any 1988 i que es va convertir inesperadament en un best-seller del qual se'n van vendre més de 10 milions d'exemplars arreu del món. Jean-Michel Jarre es va submergir de ple aquell any 1993 en aquell llibre fascinant Història del temps de Stephen Hawking, i el resultat va ser l'àlbum Chronology, altre cop un treball conceptual dividit en aquest cas en 8 parts, que era com una mena de viatge per l'evolució i els mecanismes del temps. El tema inicial, que s'obria com hem sentit, com encara estem sentint, amb molta força, agafava després aquest to més evocatiu, ja el sentim, ideal per recordar-nos tots els misteris de l'espai-temps que la ciència s'esforça en aclarir des de fa anys. És com si es tanqués el cicle, perquè aquesta música ens recorda molt la que obria el seu àlbum Oxygen i també el nostre programa. Viatjant i somiant amb Jean-Michel Jarre, que ens ofereix la seva música grandiosa per situar l'home i la seva petitesa en la immensitat del cosmos i en els insondables laberints del temps.